tarda. Presentem avui l'Albert Beurlegui, ell és llicenciat en dret i tècnic de comunicació amb l'Ajuntament d'aquí la comarca. Col·labora des del 1994 en nombrosos mitjans de comunicació com a comentarista cinematogràfic, entre els quals ja destaca RAC1 en el programa El Bastard de les Sorpreses, El Dia Lliure, a Catalunya Ràdio, en el programa El Suplement, tot i que també ha col·laborat amb emissores com la cadena SER, en el programa El Crepuscle dels Déus, o a Onda Rambla, en el programa El Truc dels Cinèfils Impenitents, entre altres. Autor de diversos articles de cinema, va ser coautor en Josep Torrella del llibre Sabadell, 100 anys de cinema, en 1996, i amb Jordi Tomàs del llibre El cinema amateur a Catalunya, el 2009. A banda de participar en el Diccionari del Cinema a Catalunya, el 2005, que va coordinar Joaquim Romaria. Va ser comissari de Sabadell Càmera i Acció, exposició sobre la història del cinema a Sabadell, organitzada per l'Ajuntament de Sabadell, el 2019. En aquest 2021 s'ha publicat el catàleg de l'exposició, de la qual n'ha estat també ell l'autor. També col·labora com a articulista a la revista Serra d'Or i durant 15 anys, del 2001 al 2016, ha estat director del programa cultural de Ràdio Sabadell, La Caixa de Pandora, i ha format part del jurat en una trentena de concursos de cinema amateur. Des que va començar a fer conferències, i he llegit que n'ha impartit més de 1.000, amb una mitjana d'un centenar de conferències l'any. No sé si ara amb la pandèmia suposo que s'ha rebaixat.
La cosa s'ha rebaixat, no
ens ha rebaixat. Però, evidentment, amb aquesta quantitat de conferències s'ha convertit en un divulgador de la història del cinema a casa nostra. La conferència d'avui, veieu el títol aquí, Els orígens de Hollywood a la recerca del somni americà. Doncs bé, passades diverses dècades de la seva desaparició com a epicentre de la meca del cinema, el cert és que la imatge que encara aboquem del vell Hollywood continua sent un lloc màgic i fascinant, que va ser creat ara tot just fa poc més de 100 anys i que durant bona part del segle XX va ser no només el millor fabricant de somnis per a milions d'espectadors d'arreu del món, sinó també el millor missatger d'una Nord-Amèrica idealitzada, que a través d'una pantalla de cinema tot semblava més gran, més maco, més modern, a ulls d'una Europa destrossada per un parell de guerres mundials. El més curiós de tot és que els impulsors de la creació de Hollywood van ser un reduït grup d'immigrants jueus que a finals del segle XIX, provenents d'Alemanya, tot això ens explicarà ara, i fugint de la gana i la misèria de la vella Europa, van travessar l'oceà amb uns pocs dòlars a la butxaca a la recerca del seu somni americà. Van arribar, després de moltes peripècies, van arribar a un barri de Los Angeles, anomenat Hollywood, on es garantia sol gairebé tots els dies de l'any. I allí, sense estudis ni formació acadèmica, però amb tenacitat, esperit comercial i una voluntat de ferro, aquests emigrants europeus van crear la més gran maquinària d'entreteniment que el món hagi conegut mai. La conferència d'avui ens descobrirà justament la figura d'aquests homes que van ser els futurs fundadors de la Universal Pictures, la Paramount, la Transit Center of Fox, la Warner Bros. O la Metro Golden Mayer, entre altres productores. I a més ell també diu que vol fer un tribut a totes aquestes persones. Gràcies.
Moltíssimes gràcies. Molt bona tarda a tothom. Nens i nenes, aquells que tingueu esperit de nen, aquells que tingueu esperit de nena, jo el primer, evidentment, sigueu tots plegats, benvinguts, benvingudes a una conferència on, tal com ens comentava ella, avui analitzarem de quan va començar Hollywood, d'on es va iniciar aquesta meca del cinema que durant tot el segle XX ha estat el millor aparador que Amèrica ha ofert. Diu la història, o diu la llegenda, aquestes les dades tant se val, que Hollywood, si és Hollywood la meca del cinema, és gràcies a uns dies de pluja. Hi havia una productora molts i molts anys a Nova York que havia de rodar uns exteriors. I aquesta productora va encarregar al seu jove director, un senyor que es deia Cecil B. DeMille, si possible que us sonin, va ser un dels fundadors de Hollywood, i van encarregar de rodar bé una cosa en els exteriors d'un western que s'havia de dir The Four Men, així es va titular El Mestizo. I el lloc de destí, el lloc on havien de rodar aquestes escenes, era un lloc anomenat Flagstaff. Però quan van arribar a Flagstaff, i això que els van assegurar que allà feia sol sempre, resulta que quan van arribar, plovia. I va ploure un dia, i va ploure un altre dia, i un altre dia, i ara anaven passant els dies, anava acabant el pressupost i van dir, no, oi, escolta, aquí hem de rodar aquestes escenes que necessitem directament de l'aire lliure. I per tant van dir, doncs sabeu què? Aneu més cap a l'oest, que a Califòrnia, al costat de Los Angeles, hi ha un lloc on es garanteix que hi ha sol els 365 dies a l'any. I sí, van agafar tots els quatre cols i amb la seva camioneta se'n van anar a l'oest, sempre a l'oest. De fet, aquí tenim un testimoni gràfic de tot plegat. I se'n van anar a un lloc on, quan van arribar al costat de Los Angeles, un lloc que només hi havia taronger i quatre cases disseminades, van preguntar ben quin lloc és aquest, com es diu aquest lloc? I un dels residents va dir, això és Hollywood. I diu la llegenda, o diu la història, o tant se val, aquesta és la seva vida, que aquí és l'origen de Hollywood. Però com ens preocupava ella, la imatge que tenim idealitzada de Hollywood és una imatge que ja ha passat, que ja no hi és. La de les estrelles glamuroses, la dels actors de sofisticadíssims, la d'una engreixadíssima maquinària que va ser capaç de provocar milions d'il·lusions a milions d'espectadors d'arreu del món. Aquesta imatge ja no hi és. El Hollywood que nosaltres tenim idealitzat és evident que ja ha desaparegut, però d'alguna manera o altra encara perviu. Aquesta imatge encara perviu. Algú podria pensar que tota aquella comunitat tan rica, tan glamurosa, tan excèntrica, en certa manera, podria ser el fruit de, d'un grup d'empresaris que en l'elit empresarial i aristocràtica del país van decidir fundar la Meca del cinema. Però res més lluny de la realitat. Hollywood va ser fundat per un grapat d'emigrants, la immensa majoria d'ells europeus, que fugint de la gana i de la misèria se'n van anar a la recerca del seu somni americà. Gent pobra, gent que pràcticament no tenien estudis, gent a la que es podia dedicar a un negoci que no era gens respectable. Per tant, s'hi van afegir homes sense formació, dones que volien trobar la seva feina, la seva independència empresarial, i d'alguna manera o altra, aquí van arribar i van fundar la Meca del cinema. Aquesta conferència pretén ser una mica un tribut a tots ells, a tots aquells homes i algunes dones que comencem a rescatar de l'oblit que han sigut els forjadors de Hollywood. Però per començar la nostra conferència, doncs hem de retrocedir uns quants anys. De fet, fins a principis del segle passat, quan ens hem de fer la idea que el cinema té tres grans pols d'atracció, té tres grans països que el desenvolupen, d'una banda França i Itàlia, que seran els països que portaran l'art, des d'un espectacle de barraca a una cosa que s'assemblarà a una expressió artística, tot i que entre moltíssimes cometes, i Amèrica, Amèrica que té molt clar que per damunt de tot és una indústria. La indústria nord-americana es concentrava a Nova York. Allí es feien totes les pel·lícules que sortien, evidentment, de Nord-Amèrica. I com era la ciutat de Nova York? Doncs, home, no podem saber. Però sí que a través del cinema, una vegada més, podem fer-nos una mica la idea de com era aquesta ciutat que creixia a passes gegantines i que desenvolupava a un ritme pràcticament vertiginós. Us proposo fer un petit viatge a través del temps, retrocedir al Nova York de l'any 1905-1910 aproximadament, per veure com era la ciutat que va veure néixer allò que anomenem l'espectacle cinematogràfic. Aquí tenim unes imatges de Nova York del principi del segle passat. Podem posar el volum, sisplau? Sí. vol dir que hi ha una càpsula de temps, fascinant aquestes imatges, restaurades a més a una velocitat normal que ens permeten veure com era aquesta ciutat en plena expansió. Ja és ben certa aquella afirmació que va dir un crític quan el cinema es va inventar que amb el cinema la mort deixa de ser absoluta. Bé, i en aquest entorn, en aquesta ciutat tan plena d'activitat, tan fabril, és quan és el cinema. No amb la forma que nosaltres podem arribar a conèixer, sinó en forma d'una sala que anomenaven Nickelodeon. Els Nickelodeons, aquí tenim un exemple, de fet aquesta és una fotografia del primer Nickelodeon que es va obrir a Pittsburgh l'any 1905. El Nickelodeon era el que seria l'equivalent d'una sala de cinema. Òbviament, eren sales de patacada. Eren sales que no tenien ni el luxe, ni la sofisticació, ni l'elegància, ni molt menys, de les sales de cinema que avui més o menys podem imaginar. El nom és una veu que té la prou composta. Níquel, perquè era el preu de l'entrada, la moneda més petita de totes, un níquel, l'equivalent de 5 centaus, i Odeon, que és una veu grega que vol dir teatre. En aquesta sala, diguem-ne així, de batacada, aquesta sala és barata, és on es projectaven pel·lícules, diguem-ne, pràcticament durant tot el dia. Perquè, fem una idea, no hi havia encara les productores de Hollywood, no hi havia encara actrius, no hi havia directors, no hi havia res. Eren, en realitat, trossos de realitat filmats. Es passaven pel·lícules contínuament, perquè, fem una mica la idea, cada setmana, una sala d'aquestes característiques, necessitava entre 30 i 50 pel·lícules. Imagineu-vos, no hi havia títols, no hi havia artistes, no hi havia crèdits, res. Era només una sessió contínua de cinema. Què podia portar aquestes sales? Doncs, òbviament, gent que tingués per recursos. Gent que fossin immigrants, gent que no tinguessin la legitimitat de l'establishment nord-americà i que, per tant, poguessin fer la primera pela, diguem-ne, en un cas que, amb el temps, òbviament, guanyarien respectibilitat. I quins personatges o quines persones van portar aquesta mena d'espectacles o aquesta mena de sales? Doncs permeteu que es presenti unes quantes d'aquestes persones. Mireu, la primera d'elles va ser un xicot alemany, nascut l'any 1867 i que es deia Karl Laemmle. Havia arribat a Nova York amb només 17 anys. Venia d'una granja, va quedar orfe de pare i els seus tiets el van enviar a Amèrica, pràcticament sense res. No sabia ni un esborrall de paraules angleses. I va començar a portar diversos petits negocis fins que es va posar en un Nickelodeon d'aquests. Sí, i el xicot que tenia empenta, òbviament, doncs l'any 1906 va obrir el seu primer Nickelodeon, un primer Nickelodeon que portaria per nom el World Front Theater, aquest que estem a punt de veure aquí. Bé, doncs aquest xicot, el Karl Laemmle, que va arribar a Nova York amb 17 anys sense saber un borrall d'anglès, seria un dels fundadors, uns quants anys més tard, d'una productora que és possible que hagueu sentit anomenar. La Universal Pictures. La coneixeu, no? Sí, no? I ara permetem-ho que es presenti no un alemany, sinó un hongarès. Un xicot que es deia Adolf Zukor, que està a punt d'aparèixer per aquí, i que va arribar a l'Amèrica amb 18 anys. I aquest xicot va decidir de PMT, entre altres oficis, però li agradava això del món del teatre i li agradava això del món del cinema. Va muntar una petita companyia d'actors i de directors, fins que amb el temps també va ser un dels fundadors d'una companyia que és possible que també s'ha sentit anomenat. Una companyia fundada l'any 1912 i que rebria el nom de la Paramount. Un alemany, un hongarès, els jueus. I ara permetem-ho que es presenti un altre d'aquests personatges. En aquest cas, també un hongarès, que es deia, amb aquest nom i em sembla que donarem moltes pistes, William Fox. I que va arribar a Amèrica amb 9 mesos. Bé, ell tenia 9 mesos, però suposo que va arribar amb els seus pares, dic jo, vaja. I aquest senyor es va dedicar a ser pintorer i també va treballar en molts oficis fins que la casualitat de la vida, la circumstància de la seva existència, el van portar també a fundar una petita productora que amb els anys seria coneguda amb un nom que és possible que avui el tingueu molt més reconegut. Un nom que avui el coneixem amb el nom de la 20th Century Fox. I d'aquest alemany i d'aquests jueus, ara anem a uns poloresos, quatre germans. Quatre germans, que es deien Harry, Sam, Albert i Jack, que els tenim. Eren quatre xicots, l'últim de tots el Jack, que és aquest d'aquí, havia nascut al Canadà. Eren xicots també que van començar a la meia d'absoluta misèria, van començar a Chicago. I van començar a portar també un teatre d'aquests, un Nickelodeon. Però anaven tan justos de diners que la seva sala no tenia cadires. I les havia de llogar a la funerària del costat. De manera que quan apareix un difunt, havien de desallotjar la sala, treure les cadires i tornar-les al lloc i llavors tornar-les a muntar. Imagineu-vos en quina precarietat econòmica anaven. Però aquests quatre xicots, que l'emprenedor, amb el temps, serien els fundadors d'una productora que també és possible que hagués sentit anomenar. Una productora que avui comencem amb el nom de la Warner Bros. I l'últim dels convidats d'aquesta tarda és un xicot rus. Un xicot rus de nom impronunciable, però que quan va arribar a Amèrica se'l va canviar amb el nom de Ludwig Meyer. I que va ser un xicot que també amb molta ambició va muntar primer Nickelodeon i després a dedicar-se a diversos oficis, entre els quals el d'Escombriaire, Escombriaire, va regentar un teatre que feia l'Orfeum Theater, que és aquest que estem a punt d'aparèixer per aquí. I de l'Orfeum Theater, aquest xicot que tenia molta ambició, doncs va dir, escolta, doncs me'n vaig cap a Hollywood. Fundaré una petita productora i una cosa va portar l'altra fins que, què va passar? Doncs que va ser un dels fundadors d'una productora anomenada la Metro Goldwyn Mayer. Podríem apagar una mica els llums aquí, perquè si segurament que el contrast, Carles, sisplau, es podrà veure millor. Ah, això mateix. Si a mi no se'n veu, no passa res. Vull dir que aquí l'important, ah, això mateix. Molt bé, doncs ja tenim els protagonistes d'aquesta tarda. Ja veieu que eren gent humil, gent que no tenien estudis, amb prou feines sabien llegir i escriure, i que van acabar sent els fundadors, diguem-ne, d'una de les màquines de major entreteniment que el món hagi conegut mai. Però per entendre com comença tot plegat, hem de parlar d'un altre actor, entre cometes, que la seva participació serà decisiva, un senyor anomenat Thomas Alva Edison. És possible que conegueu el senyor Thomas Alva Edison perquè possiblement tenim una visió més o menys etnogràfica de la seva existència. El hombre de los mil inventos, com se'l coneixia, eh? El senyor que va inventar la bombeta, que va inventar el fonògraf i que quants invents més va inventar. En realitat, guardeu el secret. Aquest senyor era bastant execrable. Sí. Aquest senyor es dedicava a robar els invents dels altres. Ràpid i curt. Eh? I un dels invents que va robar va ser el cinematògraf. Ell es va atribuir la invenció del cinematògraf. Eh? En realitat, ell havia inventat una cosa que es deia kinetoscopi, que era una mena d'invent que només es podia veure de manera individual. No en una sala de projecció, sinó de manera individual. Però quan va veure que els germans Lumière, a França, havien inventat el cinematògraf, que permetia una visió col·lectiva de l'espectacle cinematogràfic, va dir, calla, doncs inventaré una cosa semblant, que serà el Vitascope. I què va fer amb això? Doncs que va reunir a tot un seguit d'empreses, va fundar una companyia, la Motion Patents Peter Company, i a partir d'aquí es va constituir un monopoli. De manera que tota persona que volia exhibir pel·lícules als Estats Units havia de pagar un cànon a aquest senyor. Clar, era un monopoli absolut, i absurd, i abriu. Llavors, les maneres, quan hi havia problemes, diguem-ne, de temes de drets i tot això, els problemes es resolien d'una manera civilitzada. Quan alguns agents d'Edison descobrien que hi havia algú que no li havia pagat el royalty, anaven civilitzadament i destrossaven la cinema. Apallissaven l'empresari i l'advertien, amb bona educació, això sí, de que no tornés a fer. Clar, aquest senyor es va convertir, per entendre'ns, en un rei, amb un rei absolut, en què, per moltes demandes que li van interposar, doncs, òbviament, el poder que va tentar va ser absolut durant uns quants anys. Què es podia fer? Doncs mireu, molts d'aquests empresaris van haver de, òbviament, de renunciar, van plegar. Alguns van interposar demandes, com el senyor Carl Laemmle, el fundador de la Universal, i uns altres van dir, escolta, el senyor Thomas Alva Edison té poder a Nova York, però si marxem a l'altre punt del país, segurament que no ens atraparan. I quin és l'altre punt del país? Si coneixeu una mica el mapa dels Estats Units, doncs l'altre punt del país és just a Califòrnia, a Los Angeles, a Hollywood. Però quan comença Hollywood? Quin és l'origen de Hollywood? Doncs mireu, ens hem de remuntar una vegada més uns quants anys enrere, fins a 1883. Per tant, quan encara el cinema n'hi ha inventat. Quan no hi ha res que sembli ni el cinema ni aquests immigrants que encara amb prou feina són nanos. I hem de conèixer un matrimoni, Harvey Henderson i Deirdre Hartwell. Aquesta parella eren de Kansas. I resulta que van fer una fortuna, ara no em pregunteu què, no sé si va ser a través d'una herència o uns diners que van rebre, però el cas és que van decidir invertir en capital immobiliari. van agafar els 4 gols, se'n van anar cap a Los Angeles i van comprar 48 hectàrees de terreny i les van parcel·lar i allà van dir 2010, aquí tindrem per qui vulgui construir pisos, però pisos no, cases. I com diríem aquell lloc? I a la senyora Hartwell va tenir la idea d'anomenar el lloc Hollywood. I per què? Hollywood és una paraula que vol dir bosc de grèvol. Sabeu el grèvol, el que està prohibit ara d'agafar-lo pel bosc i tot això per Nadal i tot això? Doncs Hollywood vol dir bosc de grèvol. Alguns de vosaltres pensareu molt encertadament, clar, perquè el lloc que van comprar segur que devia haver-hi grèvol. Doncs no, no hi havia grèvol. De fet, en tota Califòrnia no hi ha grèvol. Però aquest nom li va agradar a la senyora Hartwell i per tant va dir, doncs mira, quedarà amb el nom de Hollywood. I com era Hollywood en aquella època? És a dir, quina és la imatge que hi havia Hollywood abans de ser Hollywood? Doncs mireu, aquí tenim una imatge del que era Hollywood. Quatre cases escampades, molts tarongers, tot just hi havia una presa en el seu on que havia començat a proporcionar, diguem-ne, energia elèctrica i molta tranquil·litat. Era un lloc ideal per a gent jubilada, residències, una cosa tranquil·leta, que no es molestin. Clar, quan van començar a arribar la gent del cinema, quan van començar aquí a arribar a fer pel·lícules, a tret o fugint de les agendes d'Edison, clar, òbviament, tota aquesta gent no li va agradar gens això. De fet, a les botigues hi havia cartells ben visibles i grans que deien prohibida l'entrada de gossos i d'actors. Però, clar, òbviament, la cosa es va anar fent més gran i d'una comunitat que a l'any 1900 tenia 5.000 habitants, 15 anys més tard en tenia 130.000. De 5.000 a 130.000 habitants. Clar, imagineu-vos el gran que s'ha fet tot això, no? I per tant ja tenim aquí focalitzat l'origen de tot plegat. En Victòria del cinema es produeix un fenomen molt curiós, que és el fet de dir, quan comença tot plegat? Quan volem saber amb certesa quina és, per exemple, la primera pel·lícula que s'ha fet a Hollywood, tenim moltíssimes dificultats per saber-ho. Perquè estem parlant d'història, per tant, i una història relativament recent. Amb història, un segle és un sospir. Si pensem, per exemple, en els arqueòlegs, diguem-ne que es dediquen a aquest seminari que feu demà, no?, sobre Egipte, que estem parlant de fa 5.000 anys. I semblaria que hauríem de trobar tota la informació del cinema a l'abast. Però no, és extremadament difícil a vegades esbrinar quina va ser la primera pel·lícula que es va fer a Hollywood. Perquè les pel·lícules que es van fer ja no en queden, han desaparegut, el material cinematogràfic o el nitrat és molt fràgil, és inflamable, o perquè el paisatge ha canviat. Si algú vol dir, vale, doncs, a través d'aquesta pel·lícula podem saber què és el paisatge que hi havia, doncs, òbviament, aquest ha desaparegut. I, per tant, resulta molt, molt difícil saber quines van ser les pel·lícules que es van fer a Hollywood. Sí que podem dir que la primera pel·lícula que es va fer a Hollywood és no una pel·lícula, sinó un curtmetratge per una productora de Nova York que es deia La Biograph i que va ser estrenat el 10 de març de l'any 1910 i es diu In Old California. Una pel·lícula dirigida per David Warren Griffith i que va ser rodada doncs, a Hollywood. És un curtmetratge que dura 17 minuts. També tenim una altra constància que és el primer gran estudi de Hollywood. Un estudi que es deia la Nestor Comedies, que va ser fundat a l'any 1911 i que estava entre el que avui és Sunset Boulevard i Gower Street. Era un estudi que cada setmana feia 3 pel·lícules. Cada setmana. Imagineu-vos a quin ritme anaven. Un serial, una pel·lícula de l'Oest i un melodrama, abans del noticiari. I vosaltres direu, escolta, però al principi de la conferència no has parlat d'aquella pel·lícula del Festival de Mississippi, efectivament, clar, perquè estem parlant de serials i estem parlant de curtmetratges, mentre que la pel·lícula que va ser la del Festival de Mil és la pel·lícula que era de llargmetratge. I sí, a part de l'any 1913, ja està considerada oficialment la primera pel·lícula de llargmetratge que es va rodar a Hollywood. Descolment, dirigida per en Cecil B. DeMille, que aquí apareix aquí el nom, no sé on, però apareix per aquí, veig aquí, Cecil B. DeMille, i de la qual, a més, en DeMille en va fer dues versions més, perquè va tenir molt d'èxit aquesta pel·lícula. Clar, des d'un punt de vista històric, arqueològic, és una meravella aquesta pel·lícula, clar, és un tresor, la primera pel·lícula que es veu de Hollywood. Vista ara, home, no és que tingui molt d'interès, això, com sigui, perquè, òbviament, és una pel·lícula muda, en blanc i negre, tot i que amb una tonalitat cromàtica, i que, bé, és un peta, clar, d'argument, de llenguatge cinematogràfic, de tot. Ja sé que esteu morint de ganes de veure un tros d'aquesta pel·lícula, de manera que us complauré, i aquí veurem un tros de la primera pel·lícula que es va rodar a Hollywood, The Coleman, de l'any 1913. Aquí la història gira entorn al nou cap que arriba amb una empresa, es troba amb els seus treballadors, que són bastant rústics, com veurem ara. Aquí ho tenim, una mica de silvestrats, com podeu veure, aquest que ofereix beguda, l'amo que diu, no, ni parlar-ne aquí de beguda res. Com que no? Com que? Comença a barallar-se la necessitada, l'altre treu la pistola, el tira a terra, veu que l'altre sí, que té, per entendre'ns, l'ànim de convertir-se en cap, i per tant, doncs, ja se saluden fraternalment, i per tant, ja poden treballar. Doncs bé, aquesta és la primera pel·lícula que es va rodar a Hollywood. Bé, però no tenim en compte que només 8 anys més tard, el 80% de totes les pel·lícules que es fan a nivell mundial es faran a Hollywood. Quin és el secret? Per què un grup, diguem-ne, d'europeus morts de gana van anar cap a Amèrica a la recerca del somni americà, d'allí se'n van cap a Califòrnia, i només en menys de 10 anys fan el 80% de totes les pel·lícules que es fan a nivell mundial? Hi ha diversos factors. Jo diria que n'hi ha dos en concret que són els definitoris. Un és la creació de l'Star System. Els productors eren, com us he comentat, gent que no tenia formació acadèmica, no tenien la sort que teníem nosaltres, no tenien formació acadèmica, però en canvi tenien molta exposició empresarial. I sabien que la gent anava al cinema no a veure obres de Shakespeare o de Chekhov o d'algun autor o d'algun director, no. La gent anava al cinema perquè volia veure determinat rostre, volia veure determinat psicòs, volia veure determinades aventures, i per tant van fundar l'Star System. Hollywood es fonamenta sobre l'Star System, és a dir, el sistema de les estrelles. El que fonamenta Hollywood no serà el director, ni serà el productor, sinó que serà l'estrella. Sabrem que una pel·lícula és de la Metro perquè surt el Clark Gable. Sabem que una pel·lícula és de la Warner Brothers perquè surt la Rolf Green. Sabem que una pel·lícula és de la Columbia perquè surt la Rita Hayworth. Perquè cada estrella tenia el seu propi estudi. I aquest sistema de les estrelles és el que fonamentarà l'èxit de Hollywood. Però hi ha un altre secret, que és el de convertir Hollywood com si fos una fàbrica d'automòbils, com si fos la casa Ford, per entendre'ns, la construcció en cadena. Un estudi cinematogràfic tindrà tots els departaments. Des d'un departament de guions, que és el que diu, calla, podeu fer una pel·lícula sobre aquest tema, fins a l'acomodador que està contractat per la mateixa productora i que farà amb un dels 2.000 cinemes distribuïts per tots els Estats Units i que passarà la pel·lícula que mesos abans han pensat els guionistes. En aquesta llarga cadena, els guionistes, els càmeres, els productors, els actors, els músics, els editors, tots plegats, tots formaran part, diguem-ne, d'una família que serà la mateixa productora. I aquesta cadena serà la que ha de retirar molt el producte, però també la que marcarà un segell a cada una de les pel·lícules que faran i a cada una de les productores. No és el mateix una pel·lícula de la Metro que no pas una pel·lícula de la Warner, la cosa està bàsica. No hem de ser experts en cinema. Cada productora tenia la seva manera d'expressar les seves idees. I, per tant, cada productora era com una mena, diguem-ne, d'univers. Cada productora tenia dotzenes hectàrees en què hi havia departaments de tot. Hi havia escoles, hi havia esglésies, hi havia tot departament de policia. Per tant, era com una mena de ciutat. Per trobar una equivalència, com el tema de les colònies que també és de casa nostra, per entendre'ns, que també era com un món tancat en si mateix, però, òbviament, amb una mica més de glamour. No basta més, perquè les condicions de vegades laborals eren també molt dures. Però, per tant, ens podem trobar llavors en què la Metro Goldwyn-Mayer tenia, per exemple, aquí tenim un dels estudis de la Metro, en què podia veure decorat de tota manera. I no feia falta anar a l'exterior a rodar. Tot es rodava a Hollywood, tot es rodava a Califòrnia. Aquí tenim una altra imatge, i aquí tenim una tercera. Fixeu-vos, fins i tot aquí tenim un llac amb el seu barco i tot, amb el seu port, un poble medieval, un castell, ho tenien tot. I això anava, evidentment, fins a les últimes conseqüències a l'hora de construir el decorat. Per exemple, aquí tenim el decorat que es va construir l'any 44 per Peter St. Louis, la pel·lícula d'Incent Animali, es va construir un decorat immens que tenia les seves pròpies canonades i tot d'aigua. O tenim, per exemple, decorats que es van fer servir en moltes ocasions, com per exemple aquest, que passava per ser un poble, aquest concretament correspon al decorat d'un americà en París. Necessitaven ambientar l'escena a París. Patapam, canviaven els cartells, es posaven en francès, és de Castellà-Alemanya, canviem els cartells, ens posem a la manllesta, per fer, diguem-ne, que la cosa sigui molt més antiga, fem passar carruatges, pensem que la cosa sigui més moderna, lloguem cotxes, o els comprem perquè els tenim, que necessitem, què sé jo, una estació de tren perquè, home, hi ha moltes pel·lícules que passen, diguem-ne, en estacions de tren, muntem la nostra pròpia estació de tren i tenim els nostres propis vagons. Tot plegat perquè la gent no s'hagués de moure dels estudis de Hollywood o de Culver City en cas que fos la metro. I llavors s'arriba fins als més mínims detalls. Aquí tenim, per exemple, una imatge del departament de fusteria de la metro, on tots els armaris, les portes, tot es dissenyava allà. O un altre exemple claríssim, aquest aquí, per exemple, les claus. Fixeu-vos quina gran quantitat de claus i de panys hi ha per a cadascuna de les portes que havien d'obrir a les pel·lícules que s'hi ha d'Arns Lúbic, per exemple. O que necessitem que s'hi ha cadires. Cadires de Lluïsqueta, cadires de Carlemany, cadires de Medieval, cadires de Carrés, les que sigui. Totes les cadires d'aquestes les tenim aquí. Per tant, hem d'entendre que la indústria, diguem-ne, de Hollywood, era un món que va saber crear, evidentment, un món compacte, que va ser vigent fins pràcticament després de la Segona Guerra Mundial i que duraria els seus majors fruits, diguem-ne, com va funcionar com a sistema de cadena. Ara hem recuperat tots aquells personatges que hem d'estar a Nova York, ja de camí cap a Hollywood, el Lemle, el Zucker, el Fox i companyia, i ara què va ser ells? Comencem primer per aquell noi, jueu alemany, que es deia Karl Lemle, i que va ser el fundador d'aquesta productora que es deia la Universal, que aquí la tenim. La Universal és la primera gran productora de Hollywood, la més antiga de totes. Va ser fundada l'any 1912, el 30 d'abril de l'any 1912. El Fred Lemle, aquell xicot que no sabia parlar anglès, i 7 persones més van ser fundadors d'aquesta productora, que va ser modesteta, va ser petiteta, però que va tenir un gran productor, Irving Thalberg, i que va ser el primer estudi, per cert, que també va contractar dones directores. En una època en què les dones, òbviament, no era el mercat laboral d'ara, no era el de fa 100 anys. Als anys 30 es va especialitzar a fer pel·lícules de terror. I, posteriorment, després de diverses fusions i compravendes, ha acabat convertint-se en un colós. Clar, és molt difícil d'intentar resumir la història de la Universal amb res, amb el temps que tenim. De manera que us proposo veure una petita pel·lícula de 3 minuts en què veurem algunes de les grans estrelles i algunes de les grans pel·lícules de Universal des de l'any 1912 fins a l'actualitat. I començarem per el logo antic i acabarem amb el logo, diguem-ne, més modern de tots. A veure que, si podem apagar els llums, Carlos, sisplau, comencem. Rodolfo Valentino, Eric von Stroheim, los películas de Francia, pero un poco, por el calor, la golpe American Graffiti, Tiburón, ET, Regreso al Futuro, Memorias de África, Jurassic Park, y el logo actual. La primera de les grans productores de Hollywood que va ser la Universal. Una setmana, només una setmana més tard, de la fundació de la Universal, ens trobarem la segona gran productora que encara, evidentment, continua sent un colós, que és la Paramount. Va ser fundada per aquell hongarès, recordeu, que va ser pelleter i que es deia Adolf Zukor. Sempre s'ha especulat de quina muntanya estem parlant quan parlem de la Paramount. Hi ha diverses teories. Hi ha qui diu que és una muntanya que es troba a Utah. Hi ha qui diu que és l'Artesan Raju, que es troba al Perú. Hi ha fins i tot que diu que és el Matterhorn, la que fa entre la frontera entre Suïssa i Itàlia. En qualsevol cas, sí que podem dir que les estrelles aquestes no són 24 per casualitat. Són 24 perquè, quan es va fundar la productora l'any 1912, eren 24 les estrelles que tenia a l'estudi quan va conèixer, quan es va fundar. Amb els anys en perdia un parell. Paramount és un nom, diguem-ne, que no existeix, és una paraula que no existeix, però indica excel·lència. Para, que és un prefix, de per damunt de, i mount, òbviament muntanya, és a dir, per damunt de les muntanyes. La Paramount va ser l'estudi més sofisticat de tots. Durant uns quants anys se tenia a un genial director, Art Rubitz, com a director creatiu de l'empresa. I en els seus dies de gran esplendor, la Paramount estrenava 156 pel·lícules a l'any. Permeteu-me que ho repeteixi. 156 pel·lícules a l'any. Això vol dir 3 pel·lícules per setmana. Vosaltres veu que la pel·lícula no és com fer xurros, per entendre'ns. Una pel·lícula requereix un procés de creació, de producció, de rodatge, de postproducció, de distribució. Doncs cada setmana s'estrenaven 3 pel·lícules de la Paramount. Va arribar a tenir 3.000 treballadors a la Paramount en els seus dies de glòria. 3.000. I, per tant, és un dels grans colossos. També ha passat per diverses mans, però continua sent, diguem-ne, un dels grans i últims supervivents del Hollywood Dourat. Bé, doncs, proposo veure també un petit recull de la història de Paramount des que va començar a l'any 1912 fins a l'actualitat, i anem a fer un recull d'algunes de les estrelles i algunes de les pel·lícules que es van fer sota la seva ègida. La història de la Paramount. Aquí tenim el primer logo. No dic més alt, però el logo clàssic dels 50. Aquí tenim Fatty Arbuckle, que va ser la primera gran estrella del Pany del Cineamunt. Però la sobre el Tino, la Tino Caín. La Clara Bau, la Intel. La primera versió del seu manament, la Cicle de Mil. Tim Crosby. El mayor espectáculo del mundo, el crepúsculo de los dioses, Aitor Profunda, Tim Martin y Cherry, Vida de Blanca, La Ventana de Pizqueta, Nueva de Vitales, Los Pies Cantamientos. Madrid.
Los caballeros las prefieren rubias,
El Reyo, Richard Wilmer, al sur del Pacífico, cómo casarse con un millonario, la tentación vive arriba, Cleopatra, sonrisas y lágrimas, el planeta de los simios, Carol Dolly, los hombres de un quina fanfària més bona, la de la Fox, també, Quin preludi, Quina mena de dir, bueno, anem a posar-nos de la butaca, que ara disfrutarem segur, Bé, hem vist tres grans productores, anem a parlar d'una altra. No l'he mencionat abans perquè no va ser fundada per emigrants europeus, sinó va ser la segona generació. És a dir, els fundadors de la productora La Columbia, perquè ja podem dir que és La Columbia, no eren alemanys, de primera generació, sinó de segona. Eren dos germans, els germans Cohn, el més destacat de tots, el germà gran, en Harry. L'any 1909 van fundar una productora que era la CBS, i llavors, amb el temps, i diversos canvis, acabaria sent La Columbia. La Columbia també és un nom que aboca distinció, aboca pompositat. De fet, fixeu-vos, aquesta noia, de la qual hi ha diverses teories sobre la identitat d'aquesta noia. Hi ha qui diu que és la Evelyn Benigol, hi ha qui diu que era una noia que es deia també Maria Bachelor. El cas és que anava vestida originalment, bueno, i de fet aquí encara té reminiscències d'una matrona romana, amb una torxa, la torxa de la llibertat. Va ser una productora sempre de segona divisió, La Columbia. Fins que l'any 1934, un director italià, Frank Capra, va fer que la productora guanyés els 5 Oscars principals: millor pel·lícula, millor director, millor actor, millor actriu, millor guió original. La pel·lícula va ser Sufrió una noche, una de les grans comèdies de la Gran Depressió nord-americana. El cas és que des de llavors La Columbia ha estat la primeríssima divisió i, home, ha portat també grans èxits i també grans actrius. El gran potencial que va tenir La Columbia va ser Rita Hayworth, als anys 40, i la Kim Novak, als anys 50. Ara és propietat de la Sony, la casa japonesa, per entendre'ns, d'empresa de temes audiovisuals, doncs és la propietària de la Columbia. I res, anem a veure també la història de La Columbia, resumida en poc menys de 3 minuts, i també, com en els casos anteriors, la música que he posat pertany a una de les pel·lícules de la mateixa productora. En aquest cas, d'una pel·lícula, que és la que va portar per nom Las Modelos, i que és un tema de la seva banda sonora original, d'aquest musical de l'any 1944.
Long ago and far away, I dreamed a dream one day, and now that dream is here beside me.
Horizontes perdidos como de Frank Capra. Este que se divino porque es super. Dice que no quiera, porque la Frank Capra. Con las mujeres generadas. Amar Cary Grant. Las modelos. A pesar que hemos dicho que él. Bailando una por amor. Agarró por el brazo de Cary Grant. Los cañones de Navarone, teléfono rojo podamos ser llenos de luz. Un hombre para la eternidad. Adivina quién viene esta noche. Fanny Girl. Oliver. Tal como éramos. Shampoo. Encuentro la tercera fase. Kramer contra Kramer. Tutsi. Karate Kid. Los Choco Fantasmas. El último emperador. Cuando Harry encontró a Sam. Molt bé, i anem avançant uns quants anys més fins al 1923, que és quan es funda, de fet, després de diversos intents, quan es fundarà, diguem-ne, la penúltima d'aquestes grans majors, d'aquestes grans productores. Estem parlant, evidentment, de la Warner Bros., aquells quatre germans presos, l'últim dels quals ja nascut al Canadà, i que el nom ja el diu, la Warner Bros. Són els germans Warner. De fet, la primera gran estrella de la Warner Bros. Va ser un gos. El gos Rintintin. Rintintin, que va ser un coset que va trobar dificultat nord-americà a la Primera Guerra Mundial, una trinxera, i se va emportar cap a Nord-Amèrica, on el va cuidar i va convertir-se en una gran estrella, va ser doncs, la primera gran estrella de la Warner Brothers. Des de llavors, home, va ser sempre un estudi de segona. Fins a l'any 1927 van tenir la gran xeripa d'estrenar la primera pel·lícula que considera oficialment sonora de la història, El cantor de jazz. Van fusionar-se amb una altra productora, la First National Pictures, i a partir d'aquí, als anys 30, es van especialitzar en fer pel·lícules de gàngsters. El típic cinema social del cinema dels anys 30 ve tot per cortesia de la Warner Brothers. Producte també d'una època que és la Gran Depressió. Totes les pel·lícules de gàngsters i el cinema negre, evidentment, tot ve a la immensa majoria de la Warner Brothers. Des de llavors, la Warner ha tingut també un immens colós que amb els anys ha crescut amb importància i avui doncs, és un dels grans pilars per entendre's també de la indústria de l'entreteniment a Hollywood. Res va recordar també la història de la Warner Brothers aquí amb els records d'una de les més extraordinàries bandes sonores d'un dels músics que va treballar durant més de 20 anys, amb Max Steiner, un dels pares del simfonisme cinematogràfic. L'any 1938 va posar la música a una pel·lícula meravellosa, que és Isabel, d'en William Wyler, de manera que agafem el seu vals, el seu famosíssim vals, per il·lustrar la història de la Warner Bros. La calle 42, el zombie sobre el testigo, Errol Flynn y Oliver Havilland, del Capitán Hook, Robin de los Bosques, Ángeles con Caracuchas, James Cagney, La Solterona, Betty Davis, Barbara Stanley, Roma Reagan, La extraña pasajera, Alonso, Wayne Bowman, Caño Largo, La zona fresca, Thank you. quin tema Virginia Woolf, la carrera del cine, el Twilight, el exorcista, todos los campos del presidente, Superman, el reflector, Barra de Fuego, Henry, molt bé. Bé, i per últim, però no menys important, evidentment tenim l'última de les grans productores de Hollywood. La que en certa manera explica el glamour, la sofisticació, l'elegància, una manera d'entendre el cinema, però també una manera d'entendre la vida, que ha arribat fins als nostres dies. Estem parlant de l'última de les grans productores, fundada de l'any 1924, i que va ser fruit de la fusió de la Metro Pictures, d'un senyor que deia Samuel Goldwyn i d'un senyor que deia Louis B. Mayer Productions, i d'aquí va sortir la Metro Goldwyn Mayer. Fixeu-vos aquí, art gratia artist, és a dir, l'art per l'art, i amb una figura icònica com és el lleó, és una figura poderosa, una figura que inspira respecte. De fet, era una de les grans estrelles que tenia la productora. A les estrenes de les pel·lícules hi havia el lleó que anava amb la seva limusina i amb el seu administrador i que, òbviament, formava, diguem-ne, autògraf, posant la pota per entendre'ns. Bé, formava part una mica de tot plegat. La Metro va ser l'última de les grans productores de Hollywood, va ser la que va tenir els millors artistes, els millors directors, els millors actors. Durant els anys en què va regnar, va ser la més poderosa de totes. Hem de pensar que tenia 48 hectàrees. És a dir, les mateixes hectàrees que van comprar aquell matrimoni a l'any 1883 són les mateixes que tenia la Metro Goldwyn Mayer en tots els seus estudis de Calder City. I, per tant, doncs, va crear un veritable imperi. Malauradament, la seva història no té un final feliç. Fa molts anys que la Metro, barranquejant, ha sigut venuda, comprada, revenuda, recomprada en moltíssimes ocasions i ara pràcticament no fan pel·lícules. Té, crec que, una a l'any, o una cada dos anys, però poca cosa més. Sí que està diversificada en casinos, bé, la decadència. Però clar, va ser la més gran i es nota. Només cal veure la lluentor que tenia una pel·lícula de la Metro als anys 30 o 40 respecte a qualsevol altra productora. Anem a repassar? Doncs va, l'última de les grans productores i quines van ser algunes de les pel·lícules i algunes de les estrelles que va tenir Metro Goldwyn Mayer. Avarícia, la seva primera pel·lícula, 1925. El Benú d'en Ramon Novar, la seva segona pel·lícula. El gran destino. La resumada. El dia que troba, 1923. El mago de Oz. Un Abuela de Sirena. El año que viene. Molt bé. Amb això de la metro, segurament que havíeu fet aquell acudit que quan sortia el logo de la metro, allò rugit deia, ja l'he vista. Sí o no? Sí, ara bé. Sí, ho he fet, eh? Sembla que hi havia un codi secret que només en tenien els més entesos quan es anava projectant la pel·lícula de la metro. Això m'ho van explicar una vegada i no sé si és veritat, però jo ho vull compartir amb vosaltres. Quan sortia el logo de la metro, hi havia una mena de codi en el que si el lleó sortia i només rugia una vegada, volia dir que la pel·lícula seria... Si rugia dues vegades, bé, la pel·lícula seria bastant bé. Però si rugia tres vegades, dos rugits, pausa i un tercer rugit, volia dir que la pel·lícula seria molt bona. Allò de la metro sempre rugia tres vegades. Vull dir que això és el que tenia. Bé, però a banda d'aquestes grans productores, en van haver-hi moltes altres. Un petit repàs per entendre'ns en tres més que com a mínim les hem de mencionar. Una d'elles va ser la United Artists. Va ser a punt de l'any 1919 per quatre grans estrelles. Charles Chaplin, Douglas Fairbanks, Mary Pickford i David Wagrefit. Com que no hi havia cap productora que els pogués pagar els sous astronòmics que cobraven, van decidir liar-se a muntar una productora que tenia això, Artistes Associats, com també se coneix al nostre país, la United Artists. Durant molts anys va ser distribuïdora i va ser llavors absorbida per la Metro Goldwyn Mayer. Llavors en tenim una altra, que també va ser, diguem-ne, de les majors, va ser la més petiteta de totes. És una productora, diguem-ne, que jo he tingut molta simpatia, que és la RKO. Les cicles de ràdio que ells d'Orfeum, va ser fundada l'any 1928, va durar fins l'any 60, i home, déu-n'hi-do de bones pel·lícules que va fer la RKO, La immensa majoria de les pel·lícules de Fred Astaire i Ginger Rogers, el King Kong, evidentment, de l'any 33, va fer també el Ciudadano Kane de l'Orson Welles, algunes de les grans mostres de cinema negre, com Retorno al Passado, vull dir que poca broma amb RKO. I l'última de les productores que han de mencionar, doncs home, és una productora que sempre ha sigut com molt al marge tot plegat, va ser fundada l'any 1923 i, home, amb el temps ha sigut la més poderosa de totes. La Walt Disney va ser fundada per la Germans Disney a l'any 18, com us he comentat, va començar primer amb les aventures d'Alice, després amb un conill que es deia Oswald, després amb un ratolí, que és el Mickey Mouse, a l'any 33 el primer llargmetratge, que és la Blancaneus, i a partir d'aquí fins a construir un veritable imperi que ja no només agafa el món del cinema, sinó que també moltes branques, diguem-ne, empresarials. Des de l'any 2006, que va comprar la Pixar, que és l'altra gran productora de dibuixos, doncs és un veritable colós a la Walt Disney. Bé, doncs, hem fet un petit repàs de tot plegat de quines van ser aquelles productores creades per aquells homes, algunes dones que d'alguna manera o altra van il·luminar el segle XX. És evident que tota aquesta època ja ha passat. Ja no hi ha res del que hem vist aquí en pantalla que es mantingui d'empeus. I, sens dubte, i us ho puc dir com a experiència personal, no hi ha res més acabador que anar a Hollywood i mirar de trobar alguns vestigis d'allò que va ser, perquè no hi ha res. Tot ha desaparegut. Només queden, evidentment, els records d'aquells temps gloriosos en què el cinema era el major espectacle del món. A mi m'agradaria acabar doncs, amb un petit tribut del que en el seu moment un jack crepuscular, Gene Kelly, a la tercera part de Era que no veig en Hollywood, reflexionava sobre el pas del temps i allò que ens queda després de tants i tants anys. Aquí tenim el final de Era que no veig en Hollywood amb Gene Kelly.
What a time it was. Life was simpler then, and so was the movie business. MGM's Dream Factory created a rich, romantic, compelling world of illusion. And although we may not see anything like it again, we're blessed with memories and miles of film. In the words of Irving Berlin, the song is ended with a melody lingers on.
I don't know.
Moltes gràcies.